Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 20 d'octubre de 2011. El corredor mediterrani ja és formalment prioritat europea. El traçat escollit, anunciat ahir, anirà de Figueres a Almeria i després s'endinsarà per l'interior cap a Granada i Sevilla fins a Algesires. El projecte s'hauria de completar en un termini de 20 anys. La Unió Europea, això sí, també considera viables el corredor de l'Atlàntic i el Central, en un fet que molts dirigents polítics de Catalunya i de la resta de l'Estat consideren una repetició en forma ferroviària del cafè per a tothom. Ahir al vespre, en l'acte que es va fer a Barcelona, el president Artur Mas va insistir demanant a José Blanco prioritat en inversions per a aquesta infraestructura. El corredor del Mediterrani, que és notícia important de les últimes hores, amb reaccions polítiques de tots els signes. Per exemple, els alcaldes de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Figueres van celebrar junts la notícia i van anunciar l'aposta per crear un lobby. Potser ara és moment de deixar en un segon o en un tercer pla les acusacions d'uns contra altres i centrar-se en l'aval europeu a aquesta infraestructura que, sens dubte, és molt beneficiosa per a tots. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Precisament després de l'informatiu, avui entrevistarem en directe Ramon Tremosa, eurodiputat de Convergència i Unió. Intentarem aclarir algunes de les claus de la importància per a Catalunya d'aquesta declaració de prioritat per part d'Europa al corredor del Mediterrani. Ara, abans d'entrar en matèria, resumim l'actualitat en titulars. En plan econòmic, Moody's rebaixa la nota de Catalunya. El deute català passa d'una nota de BAA1 a BAA2, amb perspectiva negativa. La comunitat espanyola que en surt més mal parada és Castella-La Manxa, amb un rating que queda en el nivell de bo porqueria.
I creix l'expectació sobre un imminent comunicat d'ETA en què la banda anunciï que abandona definitivament les armes. El missatge es podria fer públic fins i tot avui mateix. Mentrestant, els exmandataris Jimmy Carter, també Tony Blair, han donat suport a la declaració de la Conferència de Pau dilluns a Sant Sebastià.
El govern català presentarà els pressupostos del 2012 abans que s'acabi aquest any, segons va confirmar ahir el president Artur Mas durant la sessió de control al Parlament. Mas va insistir que cal esperar la resposta del govern espanyol sobre els ingressos provinents de Madrid.
Els sindicats del sector sanitari no volen ni sentir a parlar d'una possible privatització de l'Institut Català de la Salut després que hagin aparegut informacions periodístiques que apunten que el govern català té la intenció d'obrir l'ICS al capital privat a través de la divisió en petites societats. Artur Mas va negar ahir aquestes informacions.
I en esports, el Barça va superar per 2-0 el Victoria Pilsen en partit de Champions. Els blaugrana van dominar, però van tenir poc encert de cara a porteria. Un gol d'Iniesta en el minut 10 i un de Villa, 8 minuts del final, van ser suficients. En l'altre partit en presència espanyola, el València va perdre per 2-1 a Leverkusen. Coneixíem la notícia poc abans de la una del migdia d'ahir. La Comissió Europea ha inclòs finalment el corredor del Mediterrani entre les seves prioritats per invertir en projectes per infraestructures. El traçat arrencarà a Algesires, el port que connectarà la península i el continent europeu amb el nord d'Àfrica.
Travessarà Andalusia per l'interior en lloc de fer-ho per la costa i posteriorment enfilaria rumb a Almeria i Cartagena per connectar l'horta d'Europa amb el continent. Passarà pels grans ports del Mediterrani com València, Tarragona i també Barcelona. Després de Girona travessarà la frontera pel túnel de Pertús. El projecte s'hauria de completar en un termini de 20 anys fins al 2030. El president de la Generalitat, Artur Mas, es mostrava molt satisfet.
Per tant, fumata blanca, habemus corredor, per entendre'ns. Això és una bona notícia, molt bona. En un moment en què fan falta bones notícies, en què fa falta doncs, aixecar els ànims de la gent, en què fa falta guanyar confiança i fins i tot guanyar autoconfiança, aquest tipus de notícies, aquest tipus, diguem-ne, de decisions, són aquelles coses que, insisteixo, reforcen la moral col·lectiva.
I des de la Cambra de Comerç Catalana, també el ministre José Blanco destacava la importància d'aquest corredor.
Para superar así la visión del modelo radial defendida en el año 2003, una visión que excluía importantes partes de nuestro territorio en la planificación de las infraestructuras de transporte. Nuestra visión actual está basada, sin embargo, en la eficiencia económica, en la sostenibilidad ambiental y en una red mallada que cohesione el conjunto del territorio.
I després dels 1.300 quilòmetres de trajecte per la península, la línia de mercaderies pujarà per l'est de França fins a Hamburg, un dels ports més importants d'Europa, i posteriorment enllaçarà amb les capitals escandinaves, Copenhagen, Estocolm i també Helsinki, un total de 4.400 quilòmetres. Per cert, que després d'aquest informatiu parlarem amb Ramon Tremós, eurodiputat de Convergència i Unió, que es troba a Frankfurt. Ens donarà tots els detalls de la importància d'aquest corredor del Mediterrani. Serà cap a les 8:20.
Els alcaldes de les quatre capitals catalanes i també el de Figueres van fer pinya ahir anunciant la creació d'un lobby i, d'altra banda, en un comunicat conjunt, els presidents de Catalunya, València, Balears i Múrcia van mostrar la seva alegria per la decisió de la Comissió Europea, ja que consideren que per primera vegada en la història es trenca l'Espanya radial i es planteja una estructura en xarxa.
I, d'altra banda, els alcaldes de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i també Figueres han mostrat la seva satisfacció per la decisió de la Unió Europea de considerar prioritari el corredor ferroviari mediterrani i han apostat per impulsar un lobby per fer-ho realitat.
Espanya ha anunciat que invertirà concretament gairebé 50.000 milions d'euros en la xarxa transeuropea pel període que va des de l'any 2014 fins al 20.
Fonts de Foment han explicat que la inversió en aquests 6 anys serà de 40.800 milions d'euros per a la realització de les obres de l'anomenada xarxa bàsica de la xarxa transeuropea de transport.
Notícies de casa nostra en format breu. L'agència de qualificació Moody's ha revisat a la baixa la nota de Catalunya i la de 8 comunitats autònomes més.
La rebaixa oscil·la entre 1 i 2 esglaons. La que en surt més malparada és Castella-La Manxa. El seu rating queda al nivell de bo porqueria amb una rebaixa de cop de 5 esglaons. En tots els casos, el que se n'ha valorat és el deute a llarg termini.
Els sindicats del sector sanitari no volen ni sentir a parlar d'una possible privatització de l'Institut Català de la Salut.
Després que hagin aparegut informacions periodístiques que apunten que el govern català té la intenció d'obrir l'ICS al capital privat a través de la divisió en petites societats, els 5 sindicats majoritaris han expressat ja la seva oposició frontal.
Mentrestant, també hem sabut que la taula de diàleg sobre les retallades en sanitat continua de moment encallada. Estarem pendents també els propers dies sobre aquesta negociació. I el govern presentarà els pressupostos de la Generalitat pel 2012 abans que s'acabi aquest any.
Ho ha confirmat el president de la Generalitat, Artur Mas. Mas ha insistit que cal esperar la resposta del govern espanyol sobre amb quins ingressos provinents de Madrid pot comptar la Generalitat per l'any que ve per elaborar els comptes catalans.
I el Parlament va aprovar ahir tramitar una proposta d'Esquerra per modificar la llei electoral espanyola i fer possible adaptar-la a les vegueries.
Les quatre circumscripcions electorals catalanes no s'ajusten exactament a les quatre províncies, sinó que estan basades en els partits judicials. Esquerra vol canviar això en vista al futur mapa territorial de Catalunya, organitzat en vegueries, un projecte aprovat per l'anterior tripartit i que el govern de Convergència i Unió ha congelat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. Creix l'expectació davant un imminent comunicat d'ETA en què la banda anunciï que deixa definitivament les armes. Fins i tot el missatge es podria fer públic avui mateix, segons algunes informacions no oficials. Mentrestant, hem sabut que l'expresident dels Estats Units i Premi Nobel de la Pau Jimmy Carter, l'antic primer ministre britànic Tony Blair i el senador nord-americà George Mitchell han expressat el seu suport a la declaració de Sant Sebastià en la conferència de pau de dilluns.
Recordem que el text demanava a ETA un cessament definitiu de la violència i als governs d'Espanya i França que hi corresponguin acceptant una nova negociació. A més de Blair, Carter i Mitchell, el grup d'amistat amb el País Basc del Parlament Europeu, integrat per 14 diputats de 5 grups polítics, ha qualificat de gran fita el resultat de la conferència i ha demanat a la Unió Europea que doni suport al que anomena el final del conflicte. Els diputats consideren que ningú no pot deixar passar aquesta oportunitat històrica per solucionar el conflicte i també aconseguir una pau duradora i justa.
La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, que és la principal patronal espanyola, proposa que la indemnització per acomiadament objectiu en els contractes indefinits es redueixi dels 20 als 12 dies amb un màxim d'un any a pagar totalment per l'empresari i que en cas d'acomiadaments improcedents passi de 45 a 20 dies, dels quals 8 anirien a càrrec de Fogassa.
Així ho ha explicat el president de la COE, Joan Rosell, en roda de premsa per presentar les propostes de la patronal en vista de les eleccions del pròxim 20 de novembre, en les quals es planteja la necessitat de reduir el cost de l'acomiadament per facilitar la contractació. Segons Rosell, no cal satanitzar, diu, la sortida del mercat de treball i ha afegit també que cal que, si els empresaris han d'acomiadar, que no tinguin els impediments que tenen ara. Com més facilitats donem, ha dit, a la sortida del mercat de treball, més possibilitats hi haurà que els empresaris s'atreveixin a contractar.
I ja estan publicades en el butlletí oficial de l'Estat les llistes dels partits polítics que concorren a les eleccions del 20 de novembre. Les formacions que no tenen representació parlamentària i volen concórrer han hagut de buscar avals per poder-ho fer. És un dels nous requisits que recull la reforma de la llei electoral aprovada pels partits majoritaris. En plana internacional, novament, desenes de milers de persones es van manifestar, en aquest cas ahir, a Grècia, en la primera jornada de vaga general de 48 hores contra l'últim pla de retallades del govern grec.
La policia i els manifestants s'han enfrontat al voltant del Parlament, que avui dijous ha d'aprovar el nou paquet de mesures d'austeritat que li permetrà rebre més diners del rescat de la Unió Europea. Les retallades inclouen acomiadar un 20% dels funcionaris, les pensions i també apujar impostos, entre d'altres. Arran de la vaga han quedat anul·lats 8 vols entre Madrid i Atenes i a tot el país s'han cancel·lat ja més de 1.500 vols.
Turquia ha respost amb contundència al sagnant atac comès ahir de matinada pel grup armat Partit dels Treballadors del Kurdistan, en què han mort 26 soldats turcs i 22 més han resultat ferits.
El primer ministre turc Recep Tayyip Erdogan, que ha cancel·lat un viatge a Kazakhstan, ha convocat una reunió de la cúpula de seguretat i ha confirmat que l'exèrcit ha començat un atac per terra i aire en territori iraquià per perseguir els rebels kurds. Diversos mitjans turcs informen que entre 20 i 23 milicians kurds han estat abatuts en l'operació de càstig de l'exèrcit.
I Carla Bruni i Nicolas Sarkozy han estat pares d'una nena. Va ser ahir al vespre quan la primera dama francesa va donar a llum la nena a la clínica La Muette de la capital de França, de París, on havia ingressat unes hores abans.
Sarkozy va visitar ahir mateix la seva dona a la tarda, però no ha estat present al parc perquè aquella hora era a Frankfurt per preparar la cimera europea de diumenge amb la cancellera alemanya Angela Merkel. Aquest és el primer fill en comú de la parella, segon per a Bruni, quart per a Sarkozy, i també el primer que un president francès té durant un mandat. L'Elisi havia avançat que no confirmaria oficialment el naixement.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
2 minuts i mig i serà 9:15. Esports. El Barça va guanyar ahir el Victoria Pilsen al Camp Nou per 2-0 en partit de Champions amb gols d'Iniesta i Villa.
Iniesta va obrir el marcador al minut 10 en el preludi d'un reguitzell d'ocasions blaugranes que no es va finalment materialitzar. Messi va buscar el gol a la desesperada, però es va quedar sense marcar. Fins a 8 minuts del final no va arribar el gol de David Villa, que sentenciava el partit amb el 2-0 definitiu. En l'altre partit del grup A, el Milan ha derrotat el Vate Borisov per 2-0.
Molta emoció en la tercera jornada de la fase de grups de la Champions. Al grup F, per exemple, l'Arsenal es va posar líder després de guanyar el camp de l'Olympique de Marsella per 0-1 gràcies a un gol de Ramsey en el temps afegit.
I Atenas, l'Olympiacos de Valverde s'estrena amb un triomf per 3-1 sobre el Borussia Dortmund. Al grup G, l'Apol Xipriota continua sorprenent i també es manté líder amb un empat al camp del Porto per 1-1. També han empatat el Donex, el Shakhtar i el Zenit per 2-2. Els quatre equips del grup estan, per cert, separats només per 3 punts.
I el Barça inaugurarà avui la nova Masia, centre de formació Oriol Tort, una de les seves principals senyes d'identitat.
Encara que la nova Masia, més moderna, també més espaiosa, integrada dins la ciutat esportiva Joan Gamper de Sant Joan d'Espí, ja funciona des de principis d'aquesta temporada, però serà avui quan rebi el seu baptisme oficial en un acte emotiu, una gran festa que prepara el Barça i que pretén marcar un abans i un després en la història del mateix club, com ha explicat Carles Folguera, director del centre.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el nostre repàs de cada dia. El papa Benet XVI va destacar ahir que recordar la bondat del Senyor enforteix l'esperança i va fer una invitació a tothom a tenir molt present i molt guardat en la memòria el fet de la pròpia història personal com un tresor. Així va comentar durant l'audiència general dels dimecres al Pontífex el Salm 136, durant una audiència on van assistir milers de persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Cadascú, va dir el papa, té la seva història personal. Van ser 15.000, concretament, els pelegrins que van participar en l'audiència. També va parlar Benet XVI del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, el Domum, que se celebra aquest diumenge i que constitueix, va dir, una invitació a renovar la nostra activa cooperació en les obres missioneres de l'Església. També és notícia que ha mort Roser Bofill, que va ser directora de les revistes Foc Nou i El Ciervo. Tenia 80 anys i ha perdut la vida després d'haver dedicat tota la seva trajectòria professional al periodisme. Va dirigir Foc Nou des de l'any 1974 i l'any 2000 havia passat a ser la directora. A partir del 90 havia estat també la directora de la revista cultural El Ciervo, amb el seu marit, el periodista Llorenç Gomis, que va morir a finals de l'any 2005. Roser Bofill va rebre l'any 2006 la Creu de Sant Jordi de mans de l'aleshores president Pasqual Maragall. L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya li havia concedit ara fa 3 anys el Premi Rosa del Desert pels 50 anys de dedicació constant al periodisme amb rigor i honestedat. Avui, a 3:15 del matí, es faran les exèquies, l'enterrament i funeral al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona. I acabem explicant-vos que des d'ahir ja es pot trobar disponible el llibre La Lectio Divina, editat per Claret amb la idea d'oferir un itinerari antic amb possibilitats noves, així ho defineix l'editorial. El llibre, inspirat en la filosofia del Concili Vaticà II, intenta respondre a la pregunta sobre com fer una lectura creient i orant de l'escriptura. L'itinerari de La Lectio Divina és un mètode que submergeix en l'espiritualitat des de la Bíblia i que ja ha estat recomanat per la Pontifícia Comissió Bíblica. També el papa Benet XVI ha fet seu aquest instrument en l'exhortació apostòlica Verbum Domini, publicada ara fa més d'un any, on diu que la Lectio Divina és capaç d'obrir el tresor de la paraula de Déu i crear la trobada amb Crist, paraula divina i vivent. L'autora d'aquest llibre és Rocío García Martín, diplomada en llengua espanyola i francesa i llicenciada en teologia bíblica. Principals titulars de portada de la premsa, La Vanguardia, Europa tria el Mediterrani. Sobre aquest tema, també gairebé monogràfic a tota la premsa, sobretot a Catalunya, El Periódico, El Mediterrani i 4 més sobre el nou mapa del ferrocarril al continent. El Punt avui amb una imatge dels 5 alcaldes de les principals ciutats catalanes, Via Oberta, titula el rotatiu. Diari Ara, corredors per a tothom. I d'altra banda, el diari El País titula en una altra línia de temes Moody's rebaixa la nota de 10 autonomies i dels grans bancs. El Mundo, forta rebaixa de Moody's al deute de 10 autonomies. El diari ABC, encara sobre el ressò de la conferència de pau de dilluns a Sant Sebastià, titula El caché dels mediadors, parlant de quantitats econòmiques que Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland i Kofi Annan han cobrat per aquesta trobada. Diari Público, també sobre el corredor del Mediterrani. Catalunya puja al tren d'Europa, titula la seva edició catalana, en aquest cas. I el diari La Razón, ETA marca la seva dissolució en el diàleg secret amb el PSOE.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Rega et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Rega. Actualitzem el dia només per tu.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Saps perfectament que en altres estacions també hi ha neu. Així i tot, aquest no és el motiu pel que sempre has pres la mateixa direcció, oi?
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiarà sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels que té ben clar on va, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem de problemes en aquesta ronda de dalt de Barcelona, al tram de Sarrià, i tenim un vehicle aturat que talla un carril en sentit Llobregat. Hi ha trams aturades des de Meridiana fins a Sarrià, eh? Per tant, molt plena aquesta ronda de dalt, com dèiem, vehicle aturat aquí a Sarrià en sentit Llobregat. En direcció contrària, també hi ha retencions des d'Esplugues fins a Sarrià. Pel que fa a carreteres i autopistes catalanes, parlem de retencions en un tram de l'autovia A2 a la zona de Martorell, en sentit Lleida, B23 aturades a Sant Feliu més endavant entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal, o la C58, també encara amb retencions, Sabadell-Badia per venir cap a Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Dijous marcat avui per un ambient molt fred arreu del país. Temperatures que han baixat aquest matí a molts indrets de Catalunya. Han de continuar doncs, amb aquesta tendència a la baixa, sobretot també pel que fa a les màximes, amb una massa d'aire completament avui ja renovada, doncs, ja que aquesta passada nit i matinada ha acabat de creuar el sistema frontal, encara però ara fins a mig matí alguna precipitació de caràcter feble i dispers cap a la zona del vessant nord del Pirineu, aquí amb una cota de neu doncs, que estarà al voltant dels 1.500 metres, 1.300 metres aproximadament. També esperem fins a mig matí doncs, encara algun ruixat de caràcter aïllat i en general d'intensitat moderada cap a punts del litoral i del prelitoral, sobretot al sector sud, la zona doncs, pràcticament de la Costa Daurada, i també però poden escapar-se algunes precipitacions de caràcter feble en forma de ruixat aquest matí cap a punts de la resta del litoral central i nord. Seran fenòmens, però ja poc importants en conjunt, que han d'anar menys a mesura que avanci la jornada. I pel que dèiem, pel que fa a les temperatures, un ambient força fred aquest matí, amb màximes que tampoc no seran massa altes, al voltant d'entre 11 i 16 graus al Pirineu, més baixes al vessant nord, i entre 17 i 22 graus a la resta del país. Per tant, un ambient força més fred que ha de continuar també de cara a demà divendres, quan ens llevarem amb una jornada doncs, força més freda, amb temperatures que baixaran degut a que el vent doncs, ja anirà afluixant. I el cap de setmana doncs, esperem en principi més sol de cara a dissabte, però diumenge els núvols també aniran guanyant terreny, sobretot cap a la línia de la costa, on podrien caure les primeres precipitacions. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Sis minuts i mig i seran dos quarts de nou. Comencem el temps de tertúlia d'actualitat. Teníem previst, de fet, ho teníem ja concertat per fa tres o quatre minuts, de parlar amb Ramon Tremosa, eurodiputat de Convergència i Unió. De moment, hem de dir-ho clarament, ens ha fallat. Esperem que més tard puguem connectar amb ell. S'havia compromès a entrar en directe per parlar-nos de la notícia, que, sens dubte, és la informació més rellevant d'aquest matí, la declaració formal de prioritat europea del corredor corredor del Mediterrani. Ahir des de Brussel·les la Comissió Europea va anunciar-ho així, amb alguns matisos que també comentarem avui. De moment ho fem en la tertúlia. Ens acompanyen l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també la grafòleg i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, disculpi'ns perquè no han pogut escoltar Ramon Tremosa i la seva visió de les possibles claus d'aquest corredor del Mediterrani. Vostès com el veuen? Era previsible que la Unió Europea es decantés per aquesta infraestructura, però dona la sensació que també hi ha hagut una mica de cafè per a tothom. No sé si ho veuen així o es queden amb la notícia fonamental.
Bé, ja ho dèiem l'altre dia, no? Que amb dos dits de seny o de lògica es tenia que donar aquest corredor mediterrani si volem sortir-nos de l'estat actual en què estem. És imprescindible el que sigui la connexió via tren per treure mercaderies. Si qualsevol coneix que és la millor manera de transport i la més barata. Uh-huh. I llavors, per impulsar la nostra indústria, això és bàsic i és necessari per la nostra supervivència. A més, tenint un port com el que tenim, que ens pot arribar, podem fer un port internacional perfecte i aquest que sigui el distribuïdor de tot el que s'està fent aquí. Avui ja sentia que la Ford ja ha dit que augmentarà la seva producció degut al tenir ja aquest transport assegurat, no?, que és el de tren. Això és una bona notícia, però com que sempre, les bones notícies en aquest país sembla que ens les vulguin amargar amb el cafè per tothom, no? Uh-huh. I ja veurem a l'hora d'invertir on fan la prioritat el govern de l'estat espanyol que entri.
Teòricament, perquè, clar, hauria d'assumir aquesta prioritat europea, però la Unió, recordem-ho, considera també viables el corredor de l'Atlàntic i el central, tot i que deixa per més endavant un túnel que s'havia projectat i que hauria de travessar els Pirineus des de Saragossa. Això es
veu. Això és una bèstia. Ai, perdó, eh? Però vaja, sí. Això és una inversió a lo bèstia. El més lògic és que vagi per el que és més econòmic, no sé.
Clar, de fet, a veure, hem d'estar contents, no?, perquè la decisió és interessant i penso que per Catalunya és una decisió important i que ens beneficia. Però alhora hem de ser, diguem-ne, realistes i plantejar les coses exactament com són, no? Jo penso que ha estat una mica de presa de pèl, en el sentit de que estem parlant de que Europa ha prioritzat el corredor mediterrani, però, és clar, ha prioritzat el corredor mediterrani juntament amb el corredor atlàntic i amb el corredor central. Per tant, vol dir que si prioritzes tres opcions de les que es plantegen, plantejaven cinc, no?, però que tres opcions es consideren prioritàries, quan tot és prioritari, ja m'explicareu on està la prioritat, no? És
igual ara,
que quan totes les coses són urgents, absolutament totes, doncs és exactament igual que quan no ho són, perquè, és clar, com ho fas per començar per un en lloc de l'altre, no?
Ara veurem on posaran l'accent.
Esclar, aquesta priorització...
Teòricament, el Mediterrani és la primera opció.
Bé, sí, esclar, això és el que ara s'haurà de veure, no? Perquè quan parlen de prioritats i accepten tres prioritats, és el que dic, no? Llavors, a veure si una és més prioritària, sí que anirem bé, si no. L'altra qüestió és que, fixeu-vos, que sembla que estàvem esperant que la decisió fos d'Europa, i era Europa qui ens havia de dir el que era prioritari. Però, en realitat, qui haurà de posar els diners? Perquè Europa aportarà com a màxim el 20% d'aquest finançament. Per tant, també no deixa de ser curiós que resulti que necessitem que sigui Europa qui ens digui què és el prioritari. Saps? Per tant, d'alguna manera sí que podem considerar que ha estat un triomf de Catalunya davant de l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol és qui suposo que haurà de posar el 80% d'aquesta infraestructura. I necessitàvem que fos Europa qui digués que era prioritari perquè l'estat espanyol posés aquests diners, no? Bé, per tant, per Catalunya en qualsevol cas és bo, és una cosa favorable, però té tots aquests elements, no? I per altra banda, el fet de que Europa es pronunciï per tres prioritats vol dir que el possible finançament es reparteix més, eh? I, per tant, toca menys a cada una de les prioritats.
I vols que et digui qui ho acabarà pagant?
Esclar.
Josep Maria?
Sí.
Vols que et digui qui ho acabarà pagant?
Oh,
com quan es van fer les autopistes en aquest país nostre, no? Qui les va acabar pagant? Doncs això li tocarà pagar-ho en el pobre catalanet que té una empresa, o sigui, sortirà del món de l'empresa. Serà un capital privat.
Comencem pel Mediterrani, encara, mira, que el paguem nosaltres. El més trist serà que hagin de començar per l'Atlàntic o pel central i que també el paguem nosaltres, no? Que quan ens arribi aquí no sigui d'aquí 20 anys, sinó quan nosaltres ja estiguem a criar malves.
Se suposa que es començarà...
Com l'AVE, més o menys, no?
Se suposa que es començarà pel Mediterrani i se suposa que la inversió serà rendible, això...
És rendible, si es fa el del Mediterrani segur que serà rendible, però que l'Estat farà el ganso, com sempre, també això és segur, i que en aquest país nostre, si volem sortir-nos endavant, ens tocarà afluixar, com sempre, també ja ho veureu com serà segur.
Però no creuen que és moment de mirar endavant i esperar, també?
Ah, sí.
Podem criticar el que vulguem.
Però també hi ha una altra cosa curiosa, no? Que Madrid, des d'un punt de vista de comunicacions terrestres, no? De comerç amb Europa, és bastant irrellevant. I, en canvi, dels tres eixos prioritaris, dos passen per Madrid, necessàriament, no? Esclar.
Sí. Compartim de moment la tertúlia amb l'economista Josep Maria Noguer i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, Francina Alsina. Els titulars, l'última hora informativa, són 8:45 i continuem.
Hola, molt bon dia. Corredor del Mediterrani, els presidents autonòmics de Catalunya, també València, Balears i Múrcia, consideren que per primera vegada en la història es trenca l'Espanya radial i es planteja una estructura en xarxa. D'altra banda, els alcaldes de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Figueres han apostat per impulsar un lobby per fer-ho també realitat. De l'exterior, la cancellera alemanya Angela Merkel va sortir ahir en defensa d'Europa i també de l'euro amb els ulls posats en la cimera sobre la crisi del deute que es farà aquest diumenge. Merkel va dir que no s'ha de tenir por de fer canvis si són necessaris i si l'euro cau, va dir Europa cau, però no ho permetran. L'agència de qualificació Moody's ha revisat a la baixa la nota de Catalunya i les 8 comunitats autònomes més. La rebaixa oscil·la entre 1 i 2 esglaons. La que en surt més malparada és Castella-La Manxa. Esports, el Barça va guanyar ahir el Camp Nou contra el Victoria Pilsen-Txec per 2-0 amb gols d'Andrés Iniesta i també David Villa en l'altre partit del grup A. El Milan va derrotar el Bate Borisov per 2-0. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Torna al 100% finançament de la llar del Corte Inglés.
Amb la possibilitat de pagar les teves compres en 12 mesos o el 31 de març de 2012.
I ara aconsegueix un 15% de regal a la compra del teu centre de planxament.
No t'ho pensis més. Fins al 3 de novembre compra el teu centre de planxament al Corte Inglés amb un regal del 15% de l'import.
Consulta les condicions de la promoció a la botiga.
Pel que fa a la previsió pel proper cap...
Ho vas mirar ahir, abans d'ahir. També ho miraràs demà, demà passat i l'altre. Reconeixeu. Consultaràs quasi obsessivament la previsió meteorològica fins al mateix dia que vagis a esquiar.
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiaràs sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels previsors, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 8:45, continuem amb la tertúlia d'actualitat que compartim amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, amb l'economista Josep Maria Noguer i des d'ara també amb el president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres. Bon dia, senyor Oliveres.
Hola, bon dia.
Sobre el corredor del Mediterrani, hem sentit les primeres intervencions dels altres membres de la taula. Vostè què en pensa de la notícia d'ahir?
Suposo que sense haver-los escoltat coincidiré amb ells. Tinc l'impressió que aquesta era una prioritat que feia temps que s'havia d'establir. Per primera vegada sembla que es posa damunt doncs, la qüestió del transport ferroviari, que penso que és importantíssim en un món en què doncs, el petroli s'esgota, en què la contaminació és gran, en què les carreteres són insuficients, i per tant intentar tractar això, penso que és bo. Si hagués de posar una petita pega, només diria que m'agradaria que anés més cap avall. És a dir, que no s'aturés el Maria, sinó que pogués continuar. Perdoneu, tinc la impressió que encara, doncs, per arribar, sens dubte, a Marroc en algun moment determinat.
Sí, la idea és arribar al nord d'Àfrica, però després, clar, Àfrica, sí, aquest continent oblidat.
Després ja serà un altre, sí. Seria un altre, almenys fins als Gesilles, però després poder enllaçar allà. Per l'altre, penso que és una cosa convenient i tots estarem d'acord.
Sobre els matisos dels altres corredors que també són esmentats per la Unió Europea... I...
Bé, aquest és un país històricament radial, com sabem, per tant, doncs suposo que no agradava gaire que tot passés per aquí, però la racionalitat s'imposa, el transport de mercaderies és extraordinari.
Algú sap el per què?
Perdoni, senyors, que tenim ara sí comunicació en directe amb Ramon Tremosa, eurodiputat de Convergència i Unió. Teníem previst entrevistar-lo uns minuts abans de 2:15. Finalment ens ha pogut atendre ara. Senyor Tremosa, molt bon dia.
Bon dia.
Com està?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, gràcies a Déu. Content vostè amb la notícia d'ahir?
Home, molt content.
Quina valoració fa?
Home, venim de l'any 2003... en què doncs, tots els ports catalans i valencians van quedar fora del mapa per una decisió del govern espanyol. A més, es proposava un túnel des de Saragossa cap al Pirineu Aragonès, un tren cap al Pirineu Aragonès, com a primera connexió de l'estat espanyol amb França i Europa, i això marginava completament Catalunya. No? Doncs bé, ahir es pot dir que la Unió Europea va rescatar la política ferroviària de l'estat espanyol i va situar en primera línia els ports catalans i valencians, eliminant la travessia central del Pirineu aragonès, cosa que és una gran notícia, perquè cal no oblidar que el govern espanyol ha estat pressionant fins a l'últim moment per impedir que això passés. I la prova és que fa 15 dies es va publicar una carta del ministre Blanco amb el segell oficial de l'estat espanyol, signada a París amb el ministre francès, recomanant a la Comissió Europea doncs, que es mantingués el caràcter prioritari de la travessia central dels Pirineus. Per tant, avui estic molt content.
Anem a algunes dades concretes. Sembla que costarà uns 50.000 milions d'euros, que hi ha un termini de 20 anys per completar aquesta infraestructura, però també hi ha algunes veus, han sortit en les últimes hores, que dubten de la seva viabilitat. Vostè què en diu, com a polític i com a partidari d'aquesta obra?
Ah, no, i com a economista, perquè jo
també
abans era professor a l'Universitat de Barcelona i havia fet llibres sobre aquesta qüestió, no?
Uh-huh.
Jo penso que aquests 50.000 milions no són tants, perquè en el cas dels ports catalans existeixen trams ja construïts d'aquest corredor ferroviari, i a més la línia de l'AVE amb Girona i Perpinyà i Figueres, que s'inaugurarà aviat, alliberarà les línies convencionals de Portbou a Girona i Barcelona per poder-hi prioritzar mercaderies. Per tant, estem parlant de cal fer algun traçat nou, algun bypass a Mollet i a Tarragona, però en principi unir els ports catalans amb els mercats europeus costa molt menys del que s'està dient ara, no? I, per exemple, també fer els accessos ferroviaris al port de Barcelona, això... Diguem-ne, i a més, hi ha interès de grans operadors logístics internacionals i de grans empreses globals en invertir també en aquesta infraestructura, en un format d'inversió pública o privada, perquè doncs, es té present que els ports catalans tenen un alt potencial de creixement. Cal tenir present una cosa, i és que els ports mediterranis, això val per Gènova, Marsella, València i Barcelona, només són ports locals. És a dir, només serveixen la indústria que tenen a darrere i la regió que tenen al costat del port. En el cas de Barcelona, Catalunya, per exemple. En canvi, els ports del nord d'Europa, tres quartes parts del tràfic que tenen és un tràfic que no va a la seva regió portuària d'influència, sinó que utilitzen els ports d'Hamburg, de Bremen, de Rotterdam i d'Anvers com a porta d'entrada o sortida del continent europeu. Això crea moltíssima riquesa. Us posaré un exemple. Conec el cas concret de diverses multinacionals alemanyes que exporten, fabriquen a Alemanya i exporten a la Xina, i que avui, per exportar a la Xina, han d'enviar els seus productes cap al nord, cap a Hamburg, carregar, per exemple, els cotxes d'alt valor afegit en el port d'Hamburg, fer tot el trajecte d'Alemanya, Holanda, Bèlgica, França, Portugal, Estret de Gibraltar, travessar la Mediterrània, anar cap al canal de Suez i anar cap a la Xina. Doncs bé, aquests productes, quan hi hagi la connexió del port de Barcelona amb els mercats europeus, aquestes empreses alemanyes, en lloc d'anar cap a Hamburg, baixaran cap a Barcelona i s'estalviaran 3 dies de volta de vaixell. Això pot permetre reduir la factura d'un cotxe de luxe un 15%, per exemple. I aquí és on hi ha el gran potencial de creixement de l'economia catalana, perquè el tràfic de contenidors en molts casos no és de producte acabat, sinó de producte semi-elaborat. És a dir, el Q3 d'Audi, per què es fa a Martorell? Perquè ja anticipa, diguem-ne, que els cotxes de luxe que Audi en el futur construirà a Europa amb destí a l'Àsia, en una part es faran en aquella fàbrica que tingui al costat un port que sigui entrada o sortida de comerç intercontinental. I aquest és el gran guany del corredor mediterrani per Catalunya i el País Valencià.
Doncs raons econòmiques les que ens exposa Ramon Tremosa, eurodiputat de Convergència i Unió. Hi ha la notícia fonamental, però també hi ha alguns matisos. El fet que la Unió Europea també considera viables el corredor de l'Atlàntic i el Central. Ja sabem com és la sensibilitat política i social del conjunt de l'Estat espanyol. Vostès, els eurodiputats catalans i els polítics catalans, la societat catalana en general, ha hagut de fer pedagogia per fer entendre a la resta d'Espanya que això és bo per tothom?
Miri, jo, afortunadament, a Europa, tothom ha vist molt clarament que el corredor viable prioritari és el Mediterrani. La prova és que Bretanya, d'Alemanya, diguem-ne, s'han manifestat a favor del corredor mediterrani en els últims dies.
Estem tenint alguns problemes per sentir prou bé Ramon Tremosa. Ens escolta ara? Sí, Ramon Tremosa es troba en un tren, no és que estigui estrenant el corredor del Mediterrani, però es troba desplaçant-se en tren i això dona, pel que hem sabut ara en aquests minuts, alguns problemes de cobertura. Li agraïm, en tot cas, encara que ara no ens senti directament, Ramon Tremosa, li agraïm la seva participació en directe aquí en el primer cafè de Ràdio Estel i em sembla que els oients han pogut sentir, també els membres de la taula, de la tertúlia que ja hem començat abans de 9:15, han pogut sentir el més important del que ens ha dit Ramon Tremosa i conec amb algunes de les coses que vostès deien. Sí, senyor Oliveres.
El Q3 no es fa perquè hi hagi corredor mediterrani, el Q3 es fa perquè la Generalitat va subvencionar pràcticament tota la inversió que feia el de Volkswagen aquí, això, que quedi clar.
Recordem l'Audi que fa més de 2 anys es deia que si es fabricaria en un lloc o un altre i finalment a Martorell, però bé, raons pot haver-hi les que sí, el cas és que és així, que es fabricarà
això
aquí.
Això també ajudarà, sí, que es mantingui. El que jo penso que el que més cal dir és que el que és motiu de joia i de celebració és que per primera vegada es produeix un canvi a Espanya en el que és la definició de la xarxa ferroviària, xarxa radial amb centralitat a Madrid, que ara, gràcies a un reconeixement de la Unió Europea, doncs també comença una xarxa alternativa i diferent, que és la que passarà per tota la costa mediterrània. Penso que aquest és el gran fet, no? Perquè no, el finançament, com dèiem, de la Unió Europea com a màxim serà del 20%, per tant, serà l'estat espanyol qui haurà de pagar aquesta infraestructura, bàsicament, i el que hem aconseguit a Catalunya és que gràcies a aquesta decisió de la Unió Europea, Espanya inverteixi en aquest eix mediterrani en lloc de seguir fomentant els eixos que tenen centralitat a Madrid. I penso que aquesta és la gran qüestió en aquest moment.
Jo el que no entenc, l'interès de no fer-lo passar per la costa un cop arribat a Almeria, aquests 100 i pico de quilòmetres que t'estiren terra endins, degut a què, no? I això ho deuen haver volgut els andalusos, també.
Sembla que hi ha un estudi, sí, esclar, hi ha un estudi de tot el pes comercial d'aquesta banda, no?, de transport de mercaderies.
Però llavors té una lògica, perquè jo ho he sentit criticar i no sabia el per què es criticava. I deia, home, si ells ho han volgut, per alguna cosa serà. Però no entenia el sentit, no?, de l'entrada aquesta d'Almeria. O sigui, bueno, si tampoc no ho sabem,
el fet de passar cap a Granada, Sevilla i Algeciras, no?, en lloc de fer-ho per la costa, diu que redueix molt el cost de construcció i que...
Al contrari, són 100 i pico de quilòmetres més i serà... Sentia que era en un terreny una mica complicat de pujades, baixades i de més, que serà complicadillo també de fer.
També el poder de Sevilla i el deixar més contents als andalusos, també. Senyor Oliveres.
No, anava a dir una tonteria, que suposo que aquelles grans fortunes afincades a Marbella i a Fuengirola no volen aquestes porqueries de les mercaderies a prop. Volen només...
Es poden fer...
És que hi he vist un altre tipus d'interès, però no el sabia ben bé.
Es poden poden fer tantes interpretacions com sí, es vulguin, sí, en tot cas són interpretacions així fetes.
Lliures.
I en aquest cas informalment, com la que ens fa Arca d'Oliveres. Avui parlem del corredor del Mediterrani perquè és la gran notícia. Parlava abans Francina Alsina i també vostès, i fins i tot Ramon Tremosa, quan hem connectat amb ell, que les mercaderies són molt importants, però també el transport de viatgers, suposo, no? També és un benefici en aquest sector del transport.
Però en el moment en què estem, el transport de viatgers pot viatjar per molts cantons, no? Però el moment actual crec que el millor és la mercaderia.
A mi el que m'ha espantat el que deia precisament Ramon.
Que anés per l'AVE, no?
Ha dit que les línies convencionals d'aquest eix de Figueres, Girona, Barcelona, que quedarien anul·lades amb la construcció de l'AVE, la qual cosa vol dir que no només ara hem de pagar autopista per anar amb cotxe, per anar de Girona cap a Barcelona, sinó que si volem anar amb tren haurem d'anar amb alta velocitat necessàriament, no? Per tant, ostres...
Okay, no, vostè que agafa sovint el tren
no
Girona...
Jo no he entès que quedessin anul·lades, sinó que es podria... que la infraestructura ja estava feta. No,
però el que és cert és que les línies convencionals estan molt de baixa.
Esclar.
Que també anar sovint, ahir mateix per exemple, vaig tornar de València amb el tren, i em toca sovint fer aquests recorreguts, i us asseguro que el que són diferents recorreguts que abans feies amb molts trens, ara o els fas amb AVE, o els fas amb trens d'aquests d'altres...
L'Euromet.
Està molt pagant bé, molt, les maneres, si tu hi vas, sí, que t'ho encarreguen, ho pagues, però aquell pobre que ha de viatjar i ha d'anar, doncs jo què sé, de Valladolid a Teruel, aquest està molt malament, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, sí. No, el senyor Noguer, dèiem, ha d'agafar sovint el tren Girona-Barcelona i, per tant, estarà pendent de quan costa, no? A partir d'ara.
I sap de què parla, no?
És que és veritat, els desplaçaments, tant si ho fem en tren que si ho fem en cotxe, no? Un cotxe necessàriament hem de passar per l'autopista, o sigui, no tenim una autovia Girona-Barcelona gratuïta. I si el tren també ara resulta que necessàriament ha de ser alta velocitat, esclar, es castiga molt el que ha de fer el trajecte. Jo no diria diàriament, perquè si es fa diàriament hi haurà, sembla, algun sistema d'abonaments que pot sortir millor, però que l'hagi de fer amb freqüència, però que no sigui diària, segur que li suposarà un sobrecost molt important.
Creuen que serà una realitat d'aquí 20 anys, el corredor del Mediterrani?
Ja, si no hi ha algun dubte. Ja podem plegar, eh? Si no és una realitat, ja podem plegar.
Jo haig de creure que no ho veuré. O
sigui... Vostè que no ho veurà, però bé, en tot cas, ho vegi o no ho vegi, confiem que sí, no? Home. Però si és d'aquí 20 anys...
Fixeu-vos que és una aposta generosa i desinteressada, perquè si molts dels que han de prendre la decisió no podran estrenar-ho, vol dir que és un gran despreniment, això.
Uh-huh. Avui a la tertúlia d'actualitat ens acompanyen el president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i l'economista Josep Maria Noguer. Anem a altres temes. Si aquesta notícia és bona, en tenim una altra, en aquest cas només econòmica i no tan bona, que és la rebaixa de la nota de Catalunya. El deute català passa, baixa un esglaó, no direm allò de les lletres i els números, en la qualificació de Moody's.
Però ja m'imagino que això no sorpresa a ningú. No sóc economista, aquí en tinc dos a la taula i ells parlaran. Però tal com estem els darrers dies, crec que era una notícia previsible.
Són dades de les comunitats autònomes espanyoles. La que surt més malparada és Castella-La Manxa, amb un rating que passa el que s'anomena bo porqueria. Aquestes paraules ens comencen a sonar molt últimament. I Moody's és novament una d'aquestes agències de qualificació que el senyor Arcadi Oliveres no veu massa bé.
És que no estimo gens, aquesta gent. Jo em pregunto, estem parlant d'un món en què suposadament hi ha democràcia. Qui ha triat aquestes agències? Qui els dona autoritat per decidir? I sobretot...
Suposo que són experts.
Com actuen després aquestes agències d'acord amb les qualificacions que fan, que sovint tenen empreses indirectament vinculades amb ells, que acaben especulant amb aquelles qualificacions que ells han fet. Aquestes agències haurien de ser públiques, no sé per quin sistema, haurien deixat d'existir i no fer-los cap cas, i s'ha acabat.
Creu un alarmisme que potser és innecessari, creu vostè?
I tant.
Aquí té una incidència directa, que és que a mesura que va baixant la qualificació, va pujant el tipus d'interès quan tu emets deute. I si hem de pensar que els estats mai podran ser insolvents, perquè, és clar, si pensem que un estat pot deixar de pagar, comencem a creure en què s'enfonsa el sistema. No? Alemanya no para de dir que això no passarà. Aleshores, si tu aconsegueixes anar desqualificant un país, és fantàstic, perquè si segur que algú haurà d'assumir aquell deute i tu el vas desqualificant, el tipus d'interès cada vegada és més alt i d'alguna manera o altra sembla que recuperaràs el capital. L'altra cosa és si després es produeix una com es diu això, no? Una quita, no? El fet de que llavors a l'hora de retornar al principal es retorni només una part i quedi cancel·lat el deute, això com va passar amb Argentina, no? Amb el Corralito. No sé si això aquí pot passar, però si no, és fantàstic anar desqualificant un país, eh?
Home, si després entra com benefici de desqualificar-lo.
Aquí està el que deia l'Arcadi.
No haurien de fer cas, aquestes agències.
Però té repercussions, el que diu.
Oh, desgraciadament, sí, esclar. Que ho diu molt bé, Josep Maria, que vam pagant molt més després d'interessos pels deutes, amb la qual la gent llavors vol gastar menys i al final repercuteixen serveis públics i coses per l'estil.
El tema de Castella-La Manxa té alguna lectura? No sé si aquest famós aeroport de Ciudad Real o altres problemes econòmics que aquesta comunitat té,
no sé si
deixant davant de les bromes i les anècdotes.
No, deixant davant de les bromes, però no, seriosament, Castella-La Manxa tenia una caja, que va ser la primera de totes que va fer fallida. Una caixa a la qual el govern espanyol ha hagut de portar 3.400 milions d'euros. I 3.400 milions d'euros suposa, bàsicament, 3 anys de pujada de pensions que no s'han pujat. No, tampoc s'hauria d'haver pujat, però, en tot cas, això, i aquesta caixa tenia una administració pèssima, en part, com apunteu molt bé, perquè va invertir en la construcció de l'aeroport de Ciutat Real, en el que em penso que hi ha un tràfic un pèl més gran que el de Castelló, però no gaire més gran.
No està tancat el de Castelló. Perdoneu-me, oi que no ha entrat encara cap avió?
I, per tant, doncs, ara, el que passa és que hem de començar a mirar qui són els responsables de la Caja de Castilla-La Mancha, i són dues persones. El president, que és un senyor que es diu Antonio Hernández Molto, senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I el vicepresident és un senyor que encara no m'he pres bé, si es diu Martín Díaz o Díaz Martín, però no cal que m'ho prengui, perquè és el nom de la seva senyora, que es diu Dolores de Cospedal.
La presidenta de Castilla-La Mancha.
Igualant d'això, penso que està tot dit sobre Castilla-La Mancha.
Bé, senyors, d'altra banda, i canviem de qüestió, en la tertúlia d'avui creix l'expectació sobre un imminent comunicat d'ETA en què la banda anunciï que abandona definitivament les armes. S'ha parlat molt d'aquest tema aquests dies, després de la conferència de pau a Sant Sebastià amb dirigents internacionals. Opinions molt diferents, anàlisis molt diferents i fins i tot oposades. Fins i tot també entre gent que evidentment coincideix en el desig comú que s'acabi el terrorisme. Però hi ha moltes qüestions aquí per tractar. Primer de tot, creuen vostès que això podria ser fins i tot avui? Es parla d'avui, aquest comunicat?
Oh, tant de bo, no?
Tant de bo. Senyor Oliveres.
No, que és el moment i que la moderació ha sigut suficient perquè s'arribi aquí, penso que no hi ha cap tipus de dubte. Mai, o ara o mai, és el moment molt propici. I a mi m'alegra que un senyor que no és gens sant de la meva devoció i que es diu Tony Blair, però com això ja entén, perquè va tirar endavant el procés de pau a Irlanda del Nord, doncs ara hagi dit que recolza aquest procés. I l'altre senyor, que és més respectable, que es diu Jimmy Carter, que fa temps que es dedica a aquestes coses, també sembla que acaba de donar el seu suport. Per tant, jo tinc l'impressió que aquesta empenteta és important. I ara només demanaria una mica de consideració al Partit Popular, que es prengués seriosament això, que no se'n pot riure d'aquestes coses, que deixi d'estar els interessos partidistes davant d'això. Ja fa molt temps que boicotegen el procés de pau i no tenen dret a boicotejar-lo.
Vostè creu que el boicotegen?
Totalment, fa 3 o 4 anys que el boicotegen totalment. I a més ho he parlat amb experts que estan en negociacions i m'ho han dit. El Partit Popular boicoteja totalment el procés de pau. Això que quedi clar.
A banda d'això, clar, no deixem de parlar d'una banda que ha assassinat molta gent, que ha tingut moltes víctimes en polítics, de molts partits, però també del PP i del PSOE.
Independentment.
Aquí el que és el gran triomf és que s'aconsegueixi la pau. I la pau vol dir que no hi hagi més terrorisme, que no morin més persones. No? Aquest és el gran objectiu, la gran finalitat, i allà on tots segur que estem plenament d'acord. Ara, si això s'havia d'aconseguir a través d'aquesta conferència de pau, si aquest era el moment just ara o si es podia esperar el 21 de novembre, si això beneficia especialment algun partit on perjudica un altre, llavors això juga en tot aquest procés electoral, tot això són tota una colla de coses que bé es podrien analitzar i llavors es podria veure, no? Perquè certament el fet de que aquest acord de pau i aquesta manifestació i aquest fet de que quedi clar que la banda no tornarà a matar s'adopti just ara, o sigui a finals de novembre, per exemple, sembla que no ve d'aquests 15 dies. Per tant, tot això fa pensar una mica, no? De vegades dius, bé, no saps si és una mica el roc a la faixa que pot quedar algú per fer decantar una mica la balança en determinats moments electorals. No ho sé, tot això és possible. I llavors, tota aquesta conferència de pau s'ha valgut molts i molts diners i algú ho ha pagat, no? Llavors, qui ho ha pagat i per què? No? D'on han sortit aquests diners, no? Són una colla de coses que de vegades et fan dubtar, no? Tot i que dic que el fet de que la banda desaparegui definitivament i que ja no serveixi mai més el terror per aconseguir res, no? Perquè sigui quin sigui l'objectiu, si es fa a través del terror és totalment invàlid, a part d'això, llavors és totes aquestes altres consideracions.
Mira, jo trobo vomitiu, Josep Maria, que en un moment com aquest, que nosaltres, tots els que volem és que hi hagi pau d'una vegada i que ETA deixi de matar, que es vagi seguint amb un interès partidista. Sí, que vingui el PP i ara posi totes les pegues del món. Quan ells ja havien fet converses, que estan negant realitats, que l'únic que volien era posar-se aquesta medalla a ells i ara no suporten que la medalla se'l posi un altre partit, això trobo, però gairebé indecent, o sigui, ratlla la indecència. Què és el més important? Que deixin d'haver-hi víctimes, que per fi el País Basc pugui viure en pau, que pugui tirar endavant tranquil, que tots els esforços que hi hagin al darrere, monetaris, humans, benvinguts siguin, i que quan més aviat s'assigni, millor, però que ningú tingui la poca vergonya tampoc de posar-se la medalla, perquè la medalla és l'esforç de molta gent. Ara, que hi ha hagut una gent que no para de posar pals a les rodes i que ens les sentirem de tots colors, però és que si ho haguessin aconseguit sota el seu mandat seria un gran triomf de la seva democràcia, això a mi és que em posa molt nerviosa.
Sí, no estic completament d'acord amb el que diu la Francina i és... encara afegiria més. Tal com estan les coses, el Partit Popular s'equivoca, perquè les enquestes demostren que els rèdits electorals d'aquest acord són petits. És a dir, que el Partit Popular no hi perd res. La gent té altres preocupacions. Evidentment que això és una preocupació important. Però que aconseguir això o no aconseguir això, en el Partit Popular ni li donarà masses més vots, ni li prendrà masses més. Per tant, si ho mira des del punt de vista de l'estratègia electoral, jo penso que s'equivoca. Però és que a part d'això, la prioritat que ella deia, la pau per damunt de tot.
Ara bé, en el cas d'aquest comunicat, si arriba avui o en els propers dies, tenen esperança que hi hagi una reacció diferent, o en tot cas una reacció de prudència, perquè també s'ha dit que potser ha estat excessiva la notorietat pública d'aquesta conferència de pau, que potser cal ser més discrets, no sé com ho veuen vostès. Les...
Quant temps fa que estan, que ja estan treballant? I nosaltres, quan ens n'hem enterat? Quan ja s'ha arribat al punt final, però això no és l'èxit de... ens hi posem 3 dies i ja està. Porten mesos treballant-hi. I ningú en sabia res, vull dir-te. Jo no crec que tampoc s'hagi fet una propaganda excessiva d'aquest fet, eh?
Sí, sí. És que és això, aquests experts només surten al carrer quan ho tenen allò que es diu bastant...
Lligat i ben lligat, sí, i està al sac...
No surten així com així, ja és cert.
Va, llavors també s'ha de veure quines seran les contrapartides, no? Veure què ha de suposar amb la qüestió penal i penitenciària dels diversos tipus, perquè esclar, això no vol dir que sigui tabula rasa i que per tant ara ja ens oblidem de tot, això és més complicat, no?
Apropament dels presos al seu país.
Bé, això sí.
És que...
és constitucional, a més.
A més, sí, però clar, com que la Constitució només serveix quan a mi
m've bé... El que és lleig és fer l'altre, no?, d'allunyar-los, però bé, això s'ha anat fent...
Bé, avui a la tertúlia ens han acompanyat Arcadi Oliveres, president de Justícia Pau a Barcelona, també Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i l'economista Josep Maria Noguer. Els sindicats del sector sanitari no volen ni sentir a parlar d'una possible privatització de l'Institut Català de la Salut, i Artur Mas negava les informacions en aquest sentit. Algun comentari breument. El senyor Arcadi Oliveres ens ha parlat alguna vegada del passat de Boi Ruiz, però no cal que torni a fer-ho.
Sí, no, jo el que veig és que hi ha una amenaça aquí. És bo, pel que he pogut llegir, és la dispersió de diferents organismes, i tinc l'impressió que altres assaments es poden discutir, però el tema de sanitat no s'ha de tocar, i els nostres nets ens demanaran comptes, per no dir els nostres fills, del que ha passat en aquest cas. I jo tinc l'impressió que amb aquest tema es va per molt, molt mal camí.
O sigui, creu que hi haurà alguna mena de... es vol...
Ah, sí, sí, això, evidentment.
I privatitzar. Això,
avui en dia la sanitat catalana era del milloret que hi havia per Europa. Ens podíem, doncs, quedar satisfets que estàvem a davant de tot arreu del món, i amb això anirem a segona divisió.
Estan d'acord els altres o...?
Home, quan vam posar de conseller qui vam posar, em sembla que tots ja ho veiem a venir una mica, no? Hi ha molta discreció. Vull dir, es tenia que rendibilitzar, i clar, si anem... Si es vol que... un servei que ha de ser de servei per la gent, sigui rendible, anem malament.
Mm-hmm. Però aquí sempre tenim el mateix problema, que és que la salut, tots estem d'acord que no té preu, però sí que s'ha de pagar. S'ha de pagar
la prevenció... Molt bé, doncs que la pagui l'Estat, que per això estic pagant uns impostos.
En un moment en el qual això no ho podem pagar, hem de veure, en tot cas, per a quin altre costat retallem perquè sigui viable aquest dèficit crònic que està generant, que ha estat generant la sanitat durant tants i tants anys, no? Perquè cada any es tancava l'exercici amb una quantitat de factures al calaix espectacular, que s'havien de pagar amb el pressupost següent, i així anava passant la pilota endavant. Això en temps de bonança, de tant en tant es podia fer una aportació extraordinària i cancel·lar-ho i tornar a començar a generar dèficit a partir d'aquell moment, però partint de zero. Ara això ja no és possible, perquè ja no es veu el moment en el qual es podrà agotar, i per tant no queda més remei que retallar, llavors, per veure per on es fa.
Però si es distribuïssin millor aquests cèntims que estic pagant a l'Estat, potser no tindríem que arribar a això.
Sí, que tanquin molt meló, home.
Amb tot el respecte dels aficionats al motor,
per exemple, per exemple.
Senyors, de propostes, les que creguin, sempre hi ha opinions de tota mena, però avui volem acabar amb un tema molt simpàtic. El senyor Arcadi Oliveres Oliveres ens podrà respondre això. Ahir en el seu Twitter veiem que avui sortirà el Polònia. Què vol dir això, senyor Oliveres?
És que no ho sé.
No ho sap vostè? Què vol dir que limitaran?
Suposo que sí, vaig veure una foto que em va ensenyar, però no sé res més.
Avui no m'ho
fora i tampoc ho podré veure.
No podrà veure si limiten bé o no. En tot cas, deixi dit a algun dels seus familiars o amics que ho gravin.
Tenim la sensació de que potser el posaran al costat del senyor Felip Puig. No sé vostè com ho veu, això.
Però no sé com ho veu. No, i si em permeteu, ja que esteu parlant, volia dir una cosa completament diferent, suposo que en aquesta casa ha parlat. Avui enterren la Roser Bofill.
Efectivament, l'hem recordat abans. Digui, tranquil.
Entranyable, una persona compromesa, un model de cristianisme, diria jo, i res, només volia recordar-la.
I tant que sí, segur que eren amics personals. Sí, amb 80 anys ahir perdia la vida, ens deixava, l'hem recordat, ha estat col·laboradora d'aquesta casa i companya com a periodista, directora de Foc Nou, del Ciervo i d'altres publicacions a través d'una cosa que existeix encara, Cultura, Informació i Cristianisme, el SIC, no sé si vostè és el coneixen a la Via Augusta de Barcelona. I bé, des
abans era col·legi femení.
Ara és de tots.
Jo anava allà a fer català en l'any 60 i en ple estat d'excepció, anava molt xula, anar a fer català allà i ens la jugava.
Amb el record de Roser Bofill, que descansi en pau, ens acomiadem. Gràcies, Arcadi Olivera, Josep Maria Noguer i Francina Alsina. Molt bon dia i fins una altra.
Adéu-siau.
Bon dia a tothom.
De seguida, l'última hora informativa, quan són